Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dimecres 23 de juny i esteu escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai en què ens trobem els periodistes de la redacció. Són amb nosaltres la Glòria Barrete, l'Ignasi Escudero i en Jordi Llisterri. Com anem?
Déu us guard.
Déu us guard.
Maria, no?
Exacte, estem recuperant, velles tradicions.
N'hem d'explicar de què riem, eh?
Exacte, exacte.
A veure, què són aquestes salutacions? Dantes!
Va, explica, Laura, que tu ets la més filòloga de la casa.
A veure, aquesta setmana hem publicat l'article Parlar com Déu mana, l'ha escrit en Víctor Rodríguez, que és un dels nostres col·laboradors, i fa referència doncs, a totes aquestes expressions que van en desús, però que no necessàriament formen part del passat. I ell es presenta com un, no, un militant de la causa, no, activista d'expressions... com això dèiem, no? Un Déu vos guard, Déu la guard,
Déu plau,
quan una arriba, la Maria, i em presenta algunes altres, no? Evidentment, quan hi ha expressions d'agraïment, el gràcies, però també el mercès, no es mereixen, deia ell, no? Vostè les té totes.
Em fa molta gràcia quan diu que parla d'expressions que fa servir la iaia Assumpción dels plats bruts.
De plats bruts, sí, sí.
Bueno, jo he de dir que a casa meva, encara en to de broma, eh? Però quan s'arriba i s'obre la porta, doncs molts cops ho diem, ah, Maria, no? Com evidentment, en to de broma, perquè... Jo entenc que en context modern això s'ha perdut, però això, moltes gràcies, vostè les té totes, això es diu constantment, us ho puc assegurar.
Jo
sí,
no
el
veig,
Víctor pot estar tranquil.
No veig l'Ignasi, dient-ho.
Això de vostè té totes les gràcies, vostè les té totes, això sí que era una broma bastant mítica. Ara fa anys que no la practico tant, diguéssim, però sí que era...
Doncs expressions que són aquí, recupereu-les al Catalunya Religió, al web. En Víctor Rodríguez, l'autor, acaba l'article dient continuarà. Per tant, tenim aquí una promesa de futur, no sabem si immediat, quan arribin, doncs els estarem esperant, no? Aquests articles sobre el català per parlar com Déu mana. Escolteu, més coses. Això dèiem que podeu recuperar l'article aquí. Sabeu que som un projecte informatiu sense ànim de lucre. Podeu subscriure-us a aquest canal de podcast, també al canal WhatsApp per rebre les informacions d'última hora. Estem publicant un butlletí diari des de fa una pila d'anys i també un recull setmanal, i a les parròquies i a d'altres centres trobeu el Catalunya Religió en paper, que aquests dies ja circula el número d'estiu amb portada amb un recull anàlisi de com ha estat aquest any de pandèmia, no? De postpandèmia o després, l'era després de la pandèmia. Més qüestions d'actualitat. Jordi, aquesta última setmana ha circulat una nota de la Conferència Episcopal Tarraconense, deies, de les més llegides els últims 50 anys a la resta de l'Estat.
Sí, no, a veure, no és que no hi hagi hagut notes que no se n'hagi parlat de la Tarraconense, però certament normalment els diaris de Madrid, per exemple, no en parlen, i aquesta nota ha arribat urbi et orbi. Dues coses. La primera, una de les singularitats de les notes dels bisbes catalans és que sempre són per unanimitat. Les conferències episcopals, habitualment, quan publiquen un text, un contingut, doncs hi ha un moment de que després de tot el treball es fa una votació, i si n'hi ha 50 a favor i 3 en contra, doncs s'aprova i ja està. Hi ha unes majories com en un parlament. En canvi, els bisbes catalans, amb documents i pronunciaments conjunts, sempre treballen per unanimitat, cosa que, per tant, de vegades fa que algunes notes es pugui dir, home, hi ha una mica de cada cantó o una mica igualides, però també s'explica per aquest funcionament. I la segona cosa a destacar és que a mi em sembla molt significatiu que el que donin suport no és els indults o una amnistia o qualsevol altra forma, ells el que donen suport és actuar amb misericòrdia, diàleg i activar aquelles mesures de gràcia, que també és una fórmula que podia entrar a l'article del Víctor sobre el català, el català antic. Doncs mesures de gràcia donant-hi suport. Per tant, ara, evidentment, tothom ho ha entès perfectament, perquè en el moment en què es debat sobre els indults, doncs si ells parlen de mesures de gràcia s'entén que donen suport als indults, però que això es podria aplicar en qualsevol altre moment d'aquest procés, doncs d'intentar normalitzar la situació i sobretot resoldre els problemes personals, familiars i de dolor que ha causat tots aquests anys a la situació política, doncs que s'actuï també amb mesures de gràcia.
Jordi, perdona, però no és que diguin alguna cosa contrària o gaire expressament nova respecte a pronunciaments anteriors de tots aquests últims anys, no?
No, de fet, després de la sentència d'octubre del 19, si ara no em falla la memòria, vam fer també una nota, que ara també recullen, dient doncs, que això és un tema que no se soluciona només amb l'aplicació de la llei. Bueno, doncs també ja ho sabem. O sigui, en aquest sentit, la unanimitat també porta una certa continuïtat. És a dir, potser no terlen a aspectes més concrets que des d'alguns sectors, doncs potser ens semblaria que s'hi haurien de pronunciar, però fa que també hi hagi una continuïtat amb el mateix missatge. Sí que és veritat que, a diferència del, diguem, el que ha sigut els anys 12, 14, 15, 17, ja no es posen en el terreny del reconeixement de drets, etcètera, etcètera, de drets col·lectius, que s'havien parlat més en el seu moment. Ara ho han aparcat més de cara doncs, a aquestes vies de trobar sortides i solucions per la gent doncs, que està patint les conseqüències de l'actuació política contra la gent que va participar en tot el que és al voltant del referèndum de l'octubre.
De fet, ha estat àmpliament citat quan aquests dies es parlava de les línies de suport als indults. Als
obispos i empresaris a favor de l'indult. Al final ha quedat aquest titular, que no consta que mai ho hagin dit explícitament, però ha quedat clar que era així. I, a veure, hi ha hagut les reaccions contràries de la gent que hi està en contra i dels sectors que hi estan en contra, però jo crec que en aquest sentit, des de sectors més propers a l'Església i sectors molt allunyats de l'Església, doncs ho han rebut positivament. O sigui, he sentit tertulians que sempre que poden aprofiten per criticar l'Església i en aquest cas doncs, s'hi han pronunciat a favor. Doncs benvingut sigui.
Més coses d'aquesta setmana. Dilluns vinent hi ha un acte programat a la plaça Sant Jaume davant de la Generalitat, una concentració que convoquen diverses patronals de l'escola concertada.
Sí, sota el títol "Per un tracte just i equiparable, igualtat, gratuïtat i diversitat", diverses entitats representatives no, de l'escola concertada s'han convocat dilluns vinent. Bàsicament tenen tres demandes no? de centrals per reivindicar-se en aquest final de curs. També han deixat uns dies després d'acabar el curs per poder agafar forces i sortir al carrer. Doncs les entitats convocants estructuren les seves reivindicacions en tres punts. No? D'una banda, demanen el desplegament definitiu de la LEC, no? El que demanen que aquesta llei, que aquest desplegament doncs aporti seguretat i respecte als drets en matèria educativa de les famílies. En segon lloc, també reivindiquen una millora del finançament del mòdul econòmic del concert, no? que permeti arribar de forma progressiva a la gratuïtat de la plaça escolar. I en darrer lloc, reclamen també una rebaixa de les ràtios en consonància amb la natalitat actual, no? que per tant que hauria de garantir un manteniment de l'ocupació i que aporti millor qualitat al sistema. Són tres punts centrals, no? Desplegament de la LEC, millora del finançament i unes ràtios més baixes a les aules, que sortiran a reivindicar aquest dilluns 28 els sindicats patronals i, diguéssim, a les entitats més representatives de l'escola concertada, a les quals també s'hi suma aquesta vegada la Confederació de Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya.
Hem de recordar que just això arriba també en un canvi, és el canvi del conseller d'Educació. Evidentment, tota feina doncs, porta una progressió i unes línies de treball que s'han de veure, però és cert que veníem d'una època, potser, on el conseller d'Educació estava massa present en els mitjans de comunicació, no sempre positivament, i això no sé si en el sector educatiu és gaire positiu. És a dir, en diferents conselleries que sortir constantment com a notícia que el conseller ha parlat, ha dit o ha desmentit, és molt habitual, i en el tema educatiu doncs, comença a ser sospitós, no? I, evidentment, doncs, tots coneixem la línia de treball que potser els darrers anys portava la Conselleria d'Educació i suposo que aquesta concentració també està a l'expectativa de treballar, evidentment, doncs, amb les línies de treball habituals, o sigui, és a dir, amb els sectors que toquen, amb els àmbits que toquen, amb les comissions que pertoquen a les fundacions, institucions i, en aquest cas, Departament d'Ensenyament, però no està de més dir-li a la ciutadania també visiblement doncs encara continuen les reivindicacions. S'ha acabat el curs, però tot això continua, no? Penso que haurem de veure cap a quina línia va.
Li demanen un diàleg fructífer, no?, amb aquest nou conseller.
D'aquest tema que deia la Glòria, el que ha molestat molt els últims anys és, sobretot, quan han hagut de tancar o passar a la xarxa pública escoles de la concertada perquè el sistema ha fet que siguin inviables, des de la conselleria es presentés gairebé com un trofeu o com una victòria. I això ha fet molt de mal. De dir, bueno, i per què? Perquè darrere hi ha el primer punt d'aquesta reivindicació, és a dir, que es compleixi la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya. La Llei d'Educació de Catalunya preveu un servei públic d'educació que es concreta amb dues titularitats, la xarxa d'escoles públiques, que de vegades són de la Generalitat, altres són de l'Ajuntament, i la xarxa d'escoles concertades. El servei és un, hi ha titulars diferents, però això no ha d'afectar ni a la qualitat del servei de cadascun, és a dir, això no és ni contra la pública ni a favor de la concertada, ni contra la concertada i a favor de la pública, sinó és a favor de la qualitat de les escoles de la xarxa pública de Catalunya, i ha d'afectar amb el tema de que la gratuïtat estigui garantida, és a dir, que no hi hagi un insuficient finançament de la concertada que faci que els pares que opten per un model d'escola amb un ideari diferent, doncs hagin de finançar-lo i que gran part de la segregació escolar també ve d'aquí. És a dir, si una escola has de pagar 100, 200, 300 euros al mes per acabar de completar el que no porta l'administració, doncs això és una frontera perquè en aquella escola hi entra un tipus d'alumne que, evidentment, aquestes quantitats mensuals no se les pot permetre. I això és un tema que s'arrossegues, que és gairebé etern. És horrorós que en els últims anys això no s'hagi pogut afrontar d'una manera seriosa.
Que no s'hagi solucionat, s'hagi optat per la política de desgast, no? Ells també ho viuen així com un desgast, al final, entre les traves a l'hora de les inscripcions i aquests pronunciaments públics que no hi ajuden, no? Quan es parla també a vegades de recuperar escoles públiques, dius, és que no ho han estat mai. És a dir, públiques en el sentit d'això que deies de la titularitat, que al final no afecta el servei i en molts casos són centres d'iniciativa social que estan atenent població de risc. Si no estan en el llistat de les escoles de màxima complexitat, algunes estan molt i són molt a la vora, no? I per tant, estan fent un servei admirable i que conclou ara, de fet, ara amb l'estiu s'acaba el curs escolar. Molts d'aquests nens pot ser que passin a quedar desatesos, tornarà a sortir el discurs i tota la qüestió de les beques menjador i quin serà el plat de taula de molts d'aquests alumnes. Bueno, no sé si és oportú parlar-ne, si us sembla. De fet, aquesta setmana s'han reunit, fan una formació anual als conciliaris dels esplais, del moviment de centres d'esplai cristians, i es van trobar, avui són dimecres, doncs aquest dilluns i dimarts han estat fent formació. I em sembla que fan un servei que a vegades queda com molt invisible. se'ls ha dit, no? Us hauríeu de saber vendre millor perquè no sempre estan els esplais dins el que és un projecte eclesial, no? En el lloc potser que els hi correspondria per la quantitat de gent a la que impliquen i a la que estan educant, no? Que no només són els nens, sinó són tota la comunitat que hi ha al voltant, les famílies, etc. Dèiem, Glòria, tu també has tingut experiència de bons conciliaris, no? Que han estat al peu del canó i que han fet una mica allò que se'n diria pastoral, no sé si és de la presència o del dia a dia o de ser-hi, que a vegades el problema és que són absents, no? Aquestes figures.
Ara apuntaves un tema molt, molt important i ja, per sort, ja fa anys que es treballa. És a dir, no recordo en quin moment vam passar de parlar d'esplais a parlar d'educació en el lleure. I és important aquest terme, és a dir, és educació també en el lleure, com pot ser educació formal, educació no formal. Evidentment, el paper de l'escola és cabdal, però no s'ha d'oblidar la quantitat d'aprenentatges que un infant i un jove pot aprendre al lleure. I, evidentment, com deies, parlem des de la pròpia experiència. Com sabeu, jo provinc d'esplais salesians i també he tingut l'avantatge o la gran sort de saber i de conèixer diferents conciliaris. En el món dels salesians no parlem de conciliaris, es parla de titular, però és la presència salesiana en aquell moment que s'implica en qualsevol dels projectes. En el meu cas, jo recordo, i parlo de fa molts anys, recordo exemples concrets d'aquesta presència, perquè la persona en aquell moment que ens acompanyava en l'esplai era una persona gran d'edat, i tot i així ell deia, jo no estaré fent manualitats si toca avui o no acompanyaré els joves a fer una excursió perquè no m'ho permet.
O no dormiré en una llitera.
Doncs això és un dels exemples. Doncs què feia aquesta persona? Quan començava l'esplai a la porta, estava justament amb mi, que en aquell moment era la directora, i un per un feia allò give me five als infants que venien i se sabia els noms de cada infant i es quedava amb les famílies parlant. Llavors va impulsar un esplai de pares i mares perquè va veure que hi havia famílies que les 3 hores aquelles no tornaven a casa, sinó que com no tenien feina volien parlar de coses i ell va impulsar això. Però ara que deies de la llitera, també recordo que no cal que ho faci tothom, no? Perquè no és potser necessari, però quan anàvem de trobada, això que deies, no? Formació amb monitors, ell ens acompanyava i ell sempre deia, a mi m'han posat una habitació amb una llitera, per l'edat que tinc, però jo vull estar amb el meu grup, no? I em planto la màrfega i tots dèiem, no cal. Vull dir, la presència és tan important. Això, evidentment, els salesians ho tenen com a principi, com moltes altres congregacions. També ho fan al pati. És a dir, la presència simplement a l'hora del pati en una escola, de ser-hi. No cal ni que siguis professor. Baixes com a salesià de la comunitat i ets allà. I qualsevol infant que et vulgui venir a parlar, doncs hi parles. I si no, parles amb els professors. És a dir, la figura referent en aquest cas els conciliaris, és vital. I de vegades els conciliaris tenen aquest rol de burocràcia, de papers, de ser la persona referent davant l'administració. No cal això. De vegades cadascú amb el seu carisma, però és tan fonamental acompanyar aquests joves que ara, en el temps del lleure, destinaran part de les seves vacances, que això no ho pensem massa. És a dir, han estat tot un curs batallant per poder fer activitats cada dissabte, inclús diumenges. Estaran preparant uns casals d'estiu. Ho faran molt, en molts casos voluntàriament sense cobrar un duro, que uns altres podrien estar destinant la seva feina o les seves vacances a ser un dependent al Decathlon, a l'Abacus, a l'AFNAC, on sigui, no? Tots ho hem fet. Doncs aquesta gent és un actiu de país i un actiu d'església. Hi ha tants esplais de parròquies que penses és que són la base de moltes altres coses, no? Doncs jo sóc una gran defensora del lleure i des d'aquí doncs un agraïment perquè no és fàcil fer això en plena pandèmia, amb mascareta i calor, que ho sabem, com altres sectors, però estan al peu del canó i no, això no es perdrà mai, vull pensar.
I és molt important el que dius del que és no només un servei, per dir-ho així, als infants i un espai de creixement dels infants, sinó el que és com una escola de joves.
Total.
Això és un punt fonamental que de vegades oblidem i que es fa bé de destacar. Mm.
I d'uns joves que es mouen a darrere d'un ideari, no? És a dir, que tenen un projecte i treballen amb uns valors molt concrets, no? I
bueno, de vegades valors, també una mica la frontera, eh?
A veure, no, sí, però,
que també però
no estan
és bo
només
que sigui.
Evidentment que treballen amb alegria per passar-s'ho bé i jugar amb els xavals, no? Però hi ha un punt que que van més enllà i això ho fa diferent i especial. I en aquest punt també hi ha la gratuïtat. Jo hi estic d'acord. Pots professionalitzar tot el que vulguis, però m'explicaven l'altre dia els nens l'anècdota, el cap de setmana van anar amb l'esplai a la platja i arribant va haver-hi una parella, un home i una dona, que anaven amb el seu gos, per cert, perquè mira, em va cridar l'atenció que això d'anar amb gossos per tot arreu, no? I fins i tot a la platja. Res, tanco parèntesis, és una qüestió personal.
Ara has obert un debat que ens interessaria molt.
El debat dels gossos, no, jo crec que queda fora de l'interès de Catalunya Religió. Però en tot cas, hi havia aquesta parella relativament jove i ell va dir, es va apropar als monitors, jo també soc monitor, tal... però em diu, ara ja estic de vacances i clar, la resposta dels monitors va ser, no, això nosaltres ho fem cobrant, no? Ho fem voluntàriament i no ho fem aquest cap de setmana, ho fem tot l'any, no? M'hauria agradat veure la cara d'aquest noi perquè suposo que va trencar alguns dels seus esquemes, no? I amb això no estic dient que no hi hagi gent que es pugui guanyar la vida molt noblement en aquest sentit, no? Però...
No, però perdó, Aura, quan jo parlava de frontera em referia més a la presència de la parròquia, és a dir, hi ha molts joves del món de l'esplai que difícilment estarien implicats en una altra activitat de parròquia
i que
evidentment no hi són al·lèrgics perquè si no, no hi posarien els peus, però que això fa que ens trobem amb gent que possiblement sense aquesta activitat no ens hi trobaríem.
Exacte, és una mica el terme d'església en sortida que es parla molt, no? Doncs per mi sempre ha estat així, no cal anar a buscar-los al carrer, però de vegades la porta d'entrada en una parròquia, la porta d'entrada a trencar el tòpic és a través del lleure, en molts casos, en nombrosos casos, i també diria és la manera també de recordar quan has passat, per exemple, jo vaig ser nena d'agrupament escolta, doncs els escoltes sempre tenim aquest concepte de sempre a punt i quan et trobes una persona amb qui parles, encara que no siguis de la mateixa població, i dius, jo he anat a agrupament, doncs fem un signe amb dos dits i diem sempre a punt, que és com si fos el nostre lema. Doncs aquest principi que et queda marcat, com allò tatuat, allò també queda en els esplais d'església. És allò d'aquest vincle que t'uneix amb un altre i jo també he passat per això, també he passat per la gratuïtat, pel servei, per preguntar-te si això val la pena, com tindràs els nens, quines activitats faràs, com et rebran les famílies. Tot això és un aprenentatge de vida, que tard o d'hora no cal que focalitzi en dedicar-te a l'educació social, com molts d'ells acaben, sinó és reconèixer que tu, en el teu principi de joventut, vas dedicar i vas destinar part del teu temps, si pots, al servei. Aquest concepte et pot quedar tota la vida i pot començar aquí.
Una noció de servei, potser ens quedem aquí en això, si algú vol dir-hi alguna cosa més de temes plaja, una noció de servei que a mi em va semblar captar i molt bé amb dins de la figura de Santa Joaquima de Vedruna. Aquesta setmana vam anar a entrevistar a Teresa Llach a la ciutat de Vic, a la casa mare, de la fundació, diguéssim, d'aquesta congregació que té presència ara mateix en forma de 36 escoles arreu del país, però diguéssim que la conversa potser no va anar tant per la qüestió educativa, tot i que també en vam parlar, sinó per això, no? Una figura que segueix inspirant a molta gent, que té un caire amable, propositiu, no? Que fins i tot a través d'una religiosa que és qui fa l'estudi, no? I que es dedica a conèixer millor qui va ser i quines van haver de ser les, no, les coses que va haver de combatre o treballar quan, en un moment històric molt concret, no, amb diferents dificultats, a finals del segle XIX, aquesta Joaquima de Vedruna, pionera, no, que no es va allò quedar amb allò que ja tenia i venia prefixat, no, sinó que va ser capaç de crear, de donar vida a coses noves. Sí, Jordi, digues.
No, que deia, perquè amb aquests sants que estan tan estudiats i biografiats i s'han fet tants llibres, quan tu que has pogut parlar amb la Teresa, quan t'enfrontes a un llibre nou, potser la impressió és que ja està tot dit, no?
Ella em va explicar que, clar, aquí han de superar un problema, que és com en tantes altres qüestions històriques, que és que quan tu vas a garbellar en un arxiu que durant la Guerra Civil el van cremar, doncs tens poc a trobar, no? Llavors, quina ha estat part de la feina? D'unificació, no? O de visitar diferents arxius a Roma, aquí i allà, i diferents cases, i actualitzar coses que sí, moltes ja eren conegudes, no? Però n'ha trobat de noves, no? I a vegades són cartes d'altres germanes de les primeres fornades o d'algun familiar, d'altres religiosos. Madrona va ser una religiosa que va estar també en contacte amb d'altres molt pioners de la seva època, com podria ser un Sant Antoni Maria Claret, no? Algú preocupat per la formació no només dels religiosos, sinó també dels laics, de les famílies, no? Que creaven associacions això, no? Per anar més a fons, per donar sentit en un moment també de molta desorientació. I bé, em va agradar molt de conèixer la Teresa Llach personalment. A vegades hi ha gent que, també per raó d'edat, no? I de que saps que han fet un treball de fons, però com aquella saviesa que saps captar en algú que ha treballat, no? Que ha treballat les qüestions essencials de la vida, també, evidentment, per això que dèiem, no? Doncs perquè té 87 anys en el seu projecte vital, ara hi va el poder ser conscient que cal tancar algunes carpetes, no? I que, bueno, ella parlava d'acceptar la decrepitud. Bueno, doncs també en la conversa van sortir aquestes coses. Amb la que em quedo, potser la qüestió del projecte, d'això, de tenir projecte, de pensar en el futur i de fer-ho en col·laboració amb d'altres, no? Sí. Aquest seria el subratllat de la conversa. Més coses, altres qüestions d'actualitat. Jordi, tens tu algun tema pendent que tinguis ganes de comentar?
No, potser un comentari d'una cosa que aquests dies hem anat traient d'un diversos comunicats des de l'Escola Manyanet de Sant Andreu,
sí.
Conegut com el Jesús Maria Josep, o JMJ. Fa uns dies que es parla d'aquesta escola per un malaurat cas de suïcidi d'un alumne i que després s'ha vinculat al tema del bullying i tot això. És vull parlar perquè és el típic cas on un problema d'abast social, i més ara també després de la pandèmia, com és tot el que és l'equilibri psicològic dels infants i dels adolescents, el cas de la convivència escolar, la vivència a l'escola, el bullying, tot això, es focalitza en una escola. En lloc d'afrontar-ho com un problema global, es focalitza en una escola i, a més, mediàticament, es genera un circ on sembla que estiguin els pares contra l'escola, l'escola administració contra l'escola, l'escola contra el món i tot això, no? O sigui, ho plantejo perquè em sembla un cas evident de com no se solucionen els problemes. Ningú nega que el problema existeixi, però a veure, qualsevol persona amb dos dits de front pot entendre que una escola de Sant Andreu concertada hi pot haver segurament els mateixos problemes que la pública del costat, i que ara surt un cas, doncs, i segurament d'aquí X mesos o fa X anys en sortirà un altre d'un altre lloc. Ningú treu que, evidentment, les coses s'hagin de revisar, s'hagin de repassar, s'hagi de veure si alguna cosa no s'ha fet bé, doncs corregir-la, però aquests espectacles al voltant d'aquests àmbits, la meva veritat és que em sembla que no aporten res. I també m'ho han afegit que normalment quan passen aquestes coses, o quan passa també amb temes que afecten a congregacions religioses, el problema que hi ha és que la gent que ha de lidiar amb aquesta situació de pressió mediàtica són de tot menys periodistes. És a dir, bàsicament són professors, que n'hi deuen haver de més bons i de més dolents, però que entenc que tots tenen una vocació pedagògica. Quan estem parlant de titulars o de responsables de congregacions, doncs són experts en pastoral, en teologia o en el seu àmbit d'activitat pastoral, però que no dominen aquest entorn. i per tant no s'hi troben bé, fins i tot de vegades hem parlat aquí que ens lamentem de que hi hagi gent que està fent molta obra social però que com no vol protagonisme i no vol sortir, doncs en aquest cas també per altres motius doncs ens passa el mateix, és a dir, gent de que la seva vida no sortia a la TV i diu sí, perquè jo penso que tal i que qual, sinó la seva vida doncs és estar amb els alumnes, és dir, amb un claustres, estar amb els professors, és moure un model pedagògic i que llavors doncs fa que quan surten quatre cridant doncs sembla que el món s'acaba perquè els altres no acaben de donar la mateixa resposta. I també és el típic cas allò de que no perquè una cosa s'expliqui 10 vegades vol dir que ha passat 10 vegades. Mm-hmm. Tu pots haver-hi un cas, 2, 5 o 10, els que siguin, però són aquests dintre d'un conjunt i no perquè ho diguis 20 vegades doncs multipliquis per 20 el número de casos o els problemes que hi hagi pogut haver.
De fet, hi ha... A mi el que m'ha sorprès d'aquest cas és potser justament el tractament mediàtic, no?, que se'n fa. És a dir, hi ha la pressió d'haver de dir alguna cosa i això, però a vegades en casos així, no ho sé, em sorprèn que no hi hagi més prudència i dins del periodisme, i ho hem vist amb el recull de premsa també, quan hem anat veient els mitjans com han tractat aquest tema, que de vegades s'obre una investigació, d'acord, però anunciar que hi ha un estudi en marxa, una investigació, a afirmar sense ni utilitzar un verb en condicional que aquella escola ha actuat d'una manera concreta o aquells professors o no donen per fet ja que hi ha hagut negligència o una mala praxis. Bueno, estem en un moment d'estudi i de veure què ha passat. No? Evidentment, la situació és terrible. El dolor de les famílies implicades i de retruc, tot, jo crec que no ens en podem fer el càrrec. I justament en un context de tanta, no?, d'una magnitud i d'una profunditat i de... Ostres, trobo faltar prudència per part dels periodistes. Suposo que, clar, a vegades és, ja ho sabem, no? Tenim una pressa i una necessitat de donar una veu sobre un tema concret, de posar en context... Però Déu-n'hi-do, n'hi ha algunes que serien per portar-les a la universitat i estudiar-les, eh? Algunes d'aquestes... Això, afirmacions fora de context, que nostres una mica més de contrast o... Però sí, clar, durant moltes setmanes, bueno, durant molts dies, es va trobar a faltar una veu, no? I justifica això que estaves explicant, doncs que darrere no hi ha professionals de la comunicació. No sempre hi són disponibles o s'ha preparat o hi ha tota aquesta... la manera de funcionar, és a dir, els directors i professors d'una escola estan pendents d'altres coses. No sé si voleu
afegir. També en aquest cas, el cas més dolorós, que és el suïcidi de l'alumne, està en un procediment judicial. M'agrada veure quan es tanca aquest procediment, sigui amb alguna resolució o sigui per falta d'indicis o el que sigui, com es tractarà. Que ja us puc avançar que segurament el tractament serà zero.
En aquest cas hi ha molts altres, eh? Això és veritat, que els conflictes sempre surt no? L'inici de la ferida i no expliques mai com s'acaba de cosir. Vull dir que això és bastant extès.
També per algun altre cas, no? Intentant posar-me la pell de les famílies, entenc que sí que hi ha una certa preocupació, no? Que després, com a periodistes, doncs sí que s'ha de tractar amb prudència i sobretot sense fer cap mena de campanya destructiva com de mala imatge com es fa habitualment, no? Però des del punt de vista de les famílies i pensant també en altres casos que hem anat seguint aquest any, com pot ser el cas de l'Acadèmia Cultura a l'Hospitalet, on la comunitat, on les famílies, diguéssim, s'han mobilitzat també molt per un cas completament diferent, no? Doncs s'entén que sí que hi hagi una certa preocupació i dir, ostres, el meu fill o la meva filla està en aquesta institució, doncs com a mínim, no? Això que diu aquesta frase que està tan de moda ara, no? Doncs posar llum a la foscor, és a dir, intentar veure què és el que ha passat i esclarir els fets, no? Jo entenc que aquesta sí que pot ser una preocupació important de les famílies. Ara sí que el que dieu, no? Doncs tenir un cert principi de prudència i de no, bueno, de no generar una mala imatge sense fonament empíric.
El que passa, Ignasi, que aquí de vegades també a mi em fan molta por aquests plurals de les famílies. els joves, els... Bueno, a veure, per exemple, el cas que cites tu de l'Hospitalet, que ho coneixes més tu que jo, pel que tinc entès era el col·lectiu de pares que s'organitza i fa unes determinades demandes o planteja uns determinats temes. Aquí, les famílies en plural del Manyanet són l'AMPA, que precisament no comparteix l'opinió que han expressat diversa gent, que no sabem a qui representen. O sigui, aquí, de vegades els periodistes a la que tenim una veu que ens diu el que ens dona corda i ens dona polèmica, doncs l'aprofitem sense tenir molt present la seva representativitat. Òbviament, i sobretot quan estem parlant de víctimes, la veu de la víctima té una prioritat i se l'ha d'escoltar encara que sigui una. Ara, els plurals que després fem de determinats temes i la representativitat que donem a gent que potser no en té, doncs això és el que moltes vegades genera un incendi allà on potser senzillament hi ha una cosa a revisar, senzillament. O ni això.
Bé, deixem...
No tenim ganes de discutir avui. Sí.
No, podríem parlar de la representativitat d'altres col·lectius o sindicats o no? Organitzacions de les que sí que li donem representativitat. Sí que certament hi ha hagut mitjans generalistes en els que sí que li han donat representativitat i bueno, potser no, és veritat que potser no han anat més en profunditat a veure de quanta gent s'estava tractant o realment, però bueno, sí que crec que el principi aquest de donar veu a les víctimes és bastant important i crec que és un avanç a nivell comunicatiu que hem tingut en les últimes dècades, molt, molt important ja pel reconeixement del dolor i també pel reconeixement d'altres casos que han anat sortint gràcies a ser escoltats i no ser qüestionats, no? Això és, crec que és un fet molt...
Però poso l'exemple del que va passar, per exemple, en el seu moment en les escoles dels maristes. Ningú nega que hi ha hagut víctimes d'abusos i per part de germans maristes, això no ho nega ningú i és una obvietat i no es pot... Ells mateixos ho han reconegut. Ara, va haver un moment que els mateixos pares de l'escola van dir, escolti, val que ha passat això, però aquesta escola no és un cau de pedòfils, que és el que va acabar semblant, que les escoles dels maristes hi portaves els nens i d'allà no sortien vius. I això els mateixos pares són els que ho van acabar dient, perquè i segurament potser algun pare va desconfiar i va decidir marxar o que sigui, però les dades que hi ha ara no indiquen això. I aquí és on hi ha aquest problema d'un cas, fer-ne tota una categoria i sobretot no tant una categoria, sinó de jutjar tota una institució per unes determinades coses que ningú nega que han passat.
Sí. Sí, sí. No tinc com intenció de generar molt més debat o molta més polèmica, però sí que...
Tira.
Que, bueno, que en certa manera sortim d'una època llarga, no? Una època molt llarga on tots aquest tipus de problemes que són molt complexos i molt dolorosos per moltes persones s'han tendit a posar sota la catifa, bàsicament, no? Llavors sí que bueno, doncs a nivell informatiu i a nivell comunicatiu doncs ens espera una època de tensió i d'anar fent aquests ajustaments, no? I d'aprendre'n, sobretot d'aprendre a fer-ho millor i, però bueno, entre posar no, els problemes a sota una catifa o anar esbotjant qualsevol indici o qualsevol, no, sense confirmar o bueno, sense acabar de contrastar, doncs sí que hi ha un punt mig, no? Em sembla que amb això és amb el que hem d'anar bregant en aquests temps i anar trobant doncs, formes de poder informar que siguin justes i que no, i sobretot bueno, doncs que s'ajustin a la realitat dels fets, no?
Recordo ara fa, no sé si un parell o tres d'anys, que parlàvem amb la Clara Gomis justament del tema del suïcidi, no? Entre els joves, una de les primeres causes de mort. I ella explicava que quan surt a premsa aquest tema de forma, no? Periòdica, surt, sigui perquè hi ha un cas concret o perquè els periodistes tenen ganes de parlar-ne, hi ha com un repunt al cap de l'any, no? es veu un repunt en els suïcidis, és a dir, que algú podria entendre que parlar-ne porta a que hi hagi més gent que s'ho planteja i que ho acabi portant a la pràctica. Però, d'altra banda, també en els estudis veuen que són persones que fos en aquell moment o en algun altre moment s'haurien acabat traient la vida, no? Lamentablement. Què és el que recomanen? Sí, doncs potser sí, que se'n parli, que hi ha problemàtiques que existeixen i que hi ha molts agents que poden dir la seva en aquest tema, que és molt complex, no? I aquí entra la família, i entra la formació humana, i entra les deteccions prèvies, no? On són els signes i quins són i com els podem reconèixer per sí, detectar temps. A vegades, vaja, el gran dolor és, no? I la gran pregunta de les persones que estan afectades en aquest cas, són víctimes d'una situació de suïcidi, és què és el que jo podria haver fet i no he fet, no?
Clar.
Per tant, una frustració absoluta, no? I davant d'això, que a vegades doncs, no acaba tenint resposta, ajuda que puguin haver-hi, que pugui haver-hi un acompanyament, tot un treball i que socialment estiguem amb l'antena posada. I jo crec, i torno a una de les coses que diem sempre aquí, no? La qüestió dels vincles, de pensar en clau de comunitat, de que els problemes dels altres són també els nostres problemes, no? De poder tenir aquesta empatia i al final això, de tenir una antena posada, que no és infal·lible i que també fa que, bueno, això, no? que ens vinculem i que ens preocupem els uns als altres. No sé com si teniu més coses a comentar d'aquesta qüestió o d'altres. Som
potser acabem d'una manera una mica més animada, no?
Com a les portes, vigília
de
Sant Joan.
Home, jo estava a punt de tirar ara un coet, però dic, potser no se sent.
Van sonant, sí, aquí les piules ja n'hi ha que em disparen.
No et veig a tirar petardos, Glòria.
Ah, no, la veritat és que no, eh? Jo m'ho miro de lluny perquè vaig tenir una mala experiència de petita, però m'agrada el to festiu, que no està de més. Però sí, me'ls miro amb certa distància, sempre he d'anar controlant on són, per allò de preveure l'ensurt, doncs això sempre ajuda.
Millor...
Així que, catalans i catalanes, vigileu on tiren avui els coets, per si de cas.
Millor de castells de focs que petards, no?
Això segur, sempre.
Ah, és bonic i fa prendre consciència del pas del temps, no? És aquestes festes que marquen un abans i un després i que també em sembla que ens forcen a tots a anar a un altre ritme que ens mereixem socialment. Sí. Més pausat, tot més a poc i de no atabalar-se gaire.
Ara has fet una intervenció d'una persona que gairebé podia doblar l'edat, eh?
Soc una iaia. Una iaia encoberta.
Una iaia encoberta.
Ai, sí.
Bueno, i també és un moment molt únic de recuperar una tradició, no? Que sembla que totes les tradicions doncs, han de passar pel sedàs de la compra-venta, no? I aquesta és una tradició doncs, molt, molt gratuïta, no? Com deies, Laura, abans fent al·lusió als esplais, no? Mantenir aquesta tradició de la gratuïtat, doncs això, el Sant Joan. Jo sí que faria un apunt una mica així, que és que diria que trobo a faltar molt les fogueres, de veritat. No cremar una caixa i que ja tothom salti, no? Sinó
heu de venir fogueres... als pobles, heu de venir als pobles de gent de ciutat, perquè aquí es fan fogueres i durant una setmana et demanen que portis fustes aquí per fer una gran pira. O sigui que jo us convido també a que vingueu als pobles perquè la tradició no es perd aquí.
També en ocasió dels estudiants de cremar els apunts i aquestes
coses. És veritat això, és veritat. Ara m'he recordat.
Tinc caixes esperant que tornin a haver-hi fogueres.
Oh, Ignasi.
Vine al grup.
Aprofita qualsevol trasllat, que és el millor moment.
També Sant Joan té la gràcia, que és una d'aquelles festes que no hi han posat coses americanes entremig. No hi ha Halloween, Christmas...
No cridis al mal temps, Jordi Llisterri, no donis idees.
Sí, faran pagar entrada al final per veure.
PortAventura organitzarà un Sant Joan aviat. Sí. Molt bé, doncs deixem aquí la rebotiga Vigília de Sant Joan. Gràcies per escoltar-nos. Hem estat aquí acompanyats i comentant els temes d'actualitat des d'una altra perspectiva amb en Jordi Llisterri, l'Ignasi Escudero, la Glòria Barreta i una servidora, Laura Mort. Fins aviat.
Bona rebella.
Adéu, Clau.
Adéu.
Catalunya Religió.